els podcasts de Ràdio Estel. El Bayona contra la Bajona.
Sembla que arriba Nadal, o què? No pròpiament,
this is Halloween, this
ha arribat la
Halloween.
Pesadilla abans de Nadal. Va arribar ahir, a les 4 de la tarda.
Carlos Bayona, DJ productor musical, com estàs?
Què tal? Bon dia.
Bon dia, primer de tot, bon dia. Clar, això és Halloween, no?
Sí. Perquè avui anem a parlar de coses que fan por.
Ui, i per això el Gavallejo està amb nosaltres. No?
Clar, jo estic a punt.
Però no parlarem del Barça, parlarem de coses que fan menys por.
Mare meva. Carlos, tu ets culer, no?
Jo sóc culer.
I encara ets culer o no?
Encara ho sóc. I els que passem aquests dies, aquests anys de culer, ho serem tota la vida ja.
Bueno, però pensa que tu vens d'una època...
Mira quina veu.
Sí, se t'han entristit els ulls i tot.
Quina veu.
Però pensa que tu vens de l'època, tu has viscut l'època aquella que el Barça semblava que sí, però no.
Sí. Jo he viscut l'època aquella en què guanyava la Champions i ja ni la celebraves. Era com...
Aquesta també.
Una altra, no?
Sí.
Sí.
I ara què? Tu què vaticines?
Home, jo crec que hi ha un que... No es menjarà els torrons, però fins i tot penso que no se'n menjarà ni els panellets, no? Ni...
Tan que... ràpid?
Home.
Menys una setmana li dones a Koeman?
Home, no sé, jo em sembla que és un mite del barcelonisme i que com a jugador va ser impressionant, però que com a entrenador no val per res. I ho sento molt.
Doncs...
Però se li han donat moltes oportunitats i les ha fallat totes, no sé. Jo quan fa el seu treball i no el fa bé, me'l fan fora.
I
és igual que sigui bona persona o que no sé.
I ara estàvem parlant, fora mi, que els jugadors són molt bons.
Jo crec que són molt més bons del que semblen. Que és la feina de l'entrenador és fer que els teus jugadors juguin bé. Jo mai no sé. Ara parlem de futbol, però bueno, no sé, no som tan dolents. No? El loro que no estem tan mal, que deia aquell, no?
Escolta, va, parlem de música, perquè necessitem que ens facis passar aquesta bajona de dilluns, que a mi m'està costant el dia una miqueta.
Avui és més complicat que altres, encara, no? Perquè ve com amb aquesta... Anem recordant tota l'estona els culers,
clar. No, però si estem acostumats a perdre, ja no passa res, tampoc.
Clar, és que ja ho vam decidir així, no? El dilluns va, posem el Carlos, que estarem amb bajona,
ens vam acostumar a guanyar. I ara ens hem acostumat a perdre. No passa res.
No passa res. Ja tornarem a guanyar.
És lo normal. És lo normal, ja, com a culer.
Per tant, avui, a l'espai, doncs, el Bayona contra la Bajona, ens proposes aquelles cançons?
Sí, no? Avui us posaré això de Halloween, perquè arriba Halloween, que és ja aquesta setmana, no? I hem començat escoltant el tema, l'obertura de la banda sonora de Pesadilla, antes de Navidad, un tema del compositor Danny Elfman, que Pesadilla antes de Navidad és un d'aquests films que on Halloween gairebé és un personatge més, no, de la pel·lícula, i que ara estàvem parlant a micro tancat de la castanyada i del Halloween i com ha fagocitat, no, el Halloween a la castanyada una mica, i una mica aquesta pel·lícula ha fagocitat també el que és Halloween, no, perquè quan veus totes aquestes coses que es compren per Halloween, hi ha una gran influència d'aquesta pel·lícula de Tim Burton, que no la va dirigir mai Tim Burton, no la va fer Tim Burton. No és una pel·lícula que ha dirigit el Tim Burton.
Ostres, doncs ara ens descol·loques.
Estava convençudíssima que sí.
Clar, tothom està convençut que la pel·lícula és de Tim Burton, però no és de Tim Burton, la produeix ell, però és Henry Selick, el director de la pel·lícula, un home que ha fet pel·lícules com Los Mundos de Coraline i James i el Melocotón Gigante, que visualment ja juguen en aquesta lliga.
Això també pensava que era Tim Burton.
Totes penses que són del Tim Burton,
però
no.
Sí, però no ho són.
No són del Tim Burton. Ho recomano, hi ha a Netflix, hi ha uns documentals molt xulos que diuen com se hacen las películas. I ara estan a la segona temporada. I a la segona temporada explica com es va fer Pesadilla antes de Navidad, no?
Perquè és una pel·li que ara, abans ho comentàvem a la taula de redacció amb la Olga. És per nens? O sigui, realment, quin és el públic de Pesadilla antes de Navidad, Carlos?
És una pel·lícula que quan es va estrenar va ser un fracàs. No va funcionar gaire bé. I amb els anys ha guanyat. I és aquest tipus de pel·lícula de culte, perquè és una pel·lícula que és una mica rara, perquè és una pel·lícula que està feta per nens visualment, no? I tampoc visualment, perquè és molt fosca, no?
Però els fa por.
A mi em feia por, haig de dir, quan va sortir.
Jo la vaig veure a Sitges, al festival. A mi em va encantar des del principi.
Hi ha aquest primer moment de la pel·lícula on obren una caixa i a dins de la caixa hi ha un cap tallat, no? I fan així, treuen el cap de la caixa. És que, madre mia, això és per nens, no? I en el seu moment no va funcionar, però sí que és veritat que els nens, que ara estan més curadors d'espanto, i ara mateix i vas a una botiga de joguines i és impossible no trobar-te una joguina amb el Jack Skeleton o la Lucy.
Escolta, Carles, per tant, la primera pregunta, clar, què és Halloween? No?
Clar, parlem de Halloween. Parlem de Halloween. Primer, si tu vas a la Wikipedia diu que és una celebració que es fa el 31 d'octubre, és la festa cristiana abans del dia de Tots els Sants, no? La vespre, no?
Sí.
Va néixer a Irlanda, no? És una de tradició cèltica, i va marxar cap als Estats Units, no? I als Estats Units... gràcies, perquè és que el món del cinema és aquest gran món de la publicitat, no? La festa, a dia d'avui, ha arribat a Europa i és molt gran, però gràcies, bàsicament, a la influència del cinema nord-americà. Tu estàs acostumat a veure totes aquestes pel·lícules on surten els nens a agafar caramels i, a més, és molt xulo, no?
El trick or treat, tothom vol estar allà. És com un decorat.
Bueno, i les pel·lícules d'Antena 3 que sembla que siguin Halloween tot l'any, no?
Ah, sí?
Home, sí. Perquè...
Les del cap de setmana, les 4 de la tarda.
Les del cap de setmana, Carlos, sí, sí. O sigui, són... No les miris, hola, perquè...
Aquest any... No les aquest... viste, però...
Nosaltres ens disfressarem de pel·lícula d'Antena 3 a les 4 de la tarda.
Que estareu dormint.
Després de veure el clàssic.
Sí, canviarem el Barça per despertar-nos un poc, no?
Va, llavors, clar, és el potencial, no?, de les pel·lis que ens ha fet arribar aquesta tradició, no?, de
sí,
Halloween.
Sí, sí, sí. I jo us vull parlar del Halloween i del Halloween amb el meu món, no? Ho he portat del món del cinema, al món de la música.
Sí.
Perquè vull que escolteu aquesta música.
Jo ja estic tensa, eh?
Sí, amb aquesta música ha passat una senyora per davant nostra que nosaltres podem veure al carrer des d'aquí, des de l'estudi, i m'ha fet por, la senyora. I és una pobra senyora que anava amb un carrito de la compra, no? Amb aquesta música tot fa por, no? Perquè si parlem de Halloween del cinema, òbviament hem de parlar d'aquesta música. Aquesta música és la música de Halloween, de la pel·lícula...
Aquesta és la de Halloween,
Halloween,
no?
La pel·lícula... de l'any 1978, que va dirigir el John Carpenter. Halloween és una pel·lícula que directament va crear un gènere, un subgènere, no? Que és el gènere de l'slasher. És aquestes pel·lícules on els protagonistes van morint un a un. Això és un slasher.
Ah, sí?
I aquesta pel·lícula del 1978 va crear això que ara parlem i diem que és un slasher i que és el que veiem tant, no? Però que la primera vegada que, òbviament, veiem això al cinema era amb el Halloween del John Carpenter. La pel·lícula se centra en la figura de l'assassí psicòpata Michael Myers, que després de passar 15 anys en un hospital psiquiàtric per haver matat la seva germana gran, escapa i reincideix en els seus crims. Aquesta és la primera.
N'hi ha
després
moltes?
N'han fet 12 més.
Han
estirat el xicle.
Mai millor dit.
I tots segueixen morint.
I tots segueixen morint.
És el Myers que segueix en acció.
El Michael Myers, ell va morint en totes, però després sempre s'ho fa per tornar, no? Ara mateix, aquesta setmana s'ha estrenat una altra. Aquesta setmana s'ha estrenat Halloween Kills, que jo vaig tenir la desgràcia de veure a Sitges.
Perquè fa molta por.
És una pel·lícula d'aquestes que... No m'agrada dir això, no? Però és una pel·lícula d'aquestes que són... tan dolentes que al final són bones,
yeah.
No? I l'estàs mirant i comença molt bé, és una pel·li que comença molt bé, amb una primera escena impressionant, però després ja li veus les costures, no? I bueno, però vas al cinema i et passes una bona estona, sí. Que al final és el que demanes quan vols veure aquestes pel·lícules. Abans parlava de com se hacían les pel·lícules a Netflix, uh-huh. aquesta sèrie de documentals. També tenim un reportatge de com es va fer aquest primer Halloween, com se hacían les pel·lícules de Netflix, i t'explica coses que són molt gracioses, no? Per exemple, d'on surt la màscara de Halloween, que a nosaltres fa tanta por, no? D'on surt la màscara de Halloween? Doncs clar, era una pel·lícula que van fer amb 4 duros, i la màscara van al best boy, aquest que tenen per fer de tot, li van dir, vés a comprar una màscara allà
al súper, no?
Al bazar de los chinos, sí. Que tenien allà...
Al tot a un dòlar.
Al tot a un dòlar, no? I van al tot a un dòlar i, clar, va comprar dues. portava $2 i li va donar per comprar dues. Una era de pallasso, que no la van utilitzar. I la
màscara, parit.
I la màscara definitiva que s'utilitza per fer la pel·lícula Halloween és una màscara, tu saps Star Trek, no? Que hi ha dos grans protagonistes, no? El Mr. Spock i l'altre, no? Doncs no va trobar la de Mr. Spock i va trobar la de l'altre. I amb aquesta, amb la del Captain Kirk, que és la màscara del Captain Kirk, la va pintar de blanc. I si tu et fixes en les primeres pel·lícules de Halloween, dius, és veritat, és el Capitán Kirk qui està allà amb un ganivet i està matant amb un i amb un altre, no? Parlem de Halloween i de la seva fama, perquè veritablement és la segona saga de terror més taquillera de la història. Estem parlant de pel·lícules de terror que fan milers a l'any. És la segona saga de terror més popular, només superada per The Conjuring, que The Conjuring també...
Fa por, eh? The Conjuring.
The Conjuring fa molta por. És una...
O sigui, si que ho diguis tu, Carlos...
Jo que no n'he vist cap, no
jo
podria
no, jo
dir...
Tampoc, jo ni m'atreveixo, tampoc, eh?
Però quantes pel·lis s'han fet que passin a Halloween?
Quan?
Un munt.
Moltíssimes.
Però ja no només de por, no? Mira, Coco. Sí, Coco passa a Halloween.
Sí. Aquesta no fa por.
E.T. Us en recordeu d'E.T.? Sí. Quan E.T. va pel carrer, que van disfressats.
Han disfressats.
Això és Halloween. Sí. Arsénico por compasión, un clàssic, també passa a Halloween. Donnie Darko, que és una de les pel·lis més fosques també dels últims anys, també passa a Halloween. O us en recordeu d'Espectre, com comença aquella pel·li de James Bond a Mèxic?
Sí.
Clar, això és Halloween també, no? És el seu dia de tots els sants. Impressionant. Impressionant. Ara parlarem de la música. La música de Halloween, però primer escoltem això.
It was a long time ago, longer now than it seems, in a place that perhaps you've seen in your dreams. For the story that you are about to be told took place in the holiday worlds of old. Now, you probably wondered where holidays come from. If you haven't, I'd say it's time you begun.
Això que escoltàvem eren les veus dels protagonistes de Pesadilla antes de Navidad. I això, que ja no sona tant com una banda sonora a l'ús, és Marilyn Manson interpretant el tema This is Halloween de la pel·lícula Pesadilla antes de Navidad. Perquè, clar, quan parlem de Halloween i parlem de la música de Halloween, ens hem d'anar a aquest costat fosc de la música, no? Parlem de Marilyn Manson, Rammstein, The Cure, Siouxsie... Tota aquesta música dark és molt pròpia del que és Halloween.
No, i a part, Carlos, és curiós perquè avui quan estàvem parlant a la taula de redacció dèiem aquesta és la cançó que ens ve al cap, no? Quan parlem de Halloween i tots hem cantat el This is Halloween, no?
Clar, This is Halloween, però és que estem parlant d'una pel·lícula que no té tants anys, no? I de sobte que és com que...
No, 20, no? Potser,
sí,
o
sí.
Una cosa així?
Sí, sí, ara ho mirarem, perquè jo de memòria no ho sé, no? Escoltem una altra d'aquestes cançons que ens recorden a Halloween i una cançó que és molt curiosa. A mi aquest tema em flipa. Estem escoltant a Him. Him és un grup finlandès amb aquestes veus passades, aquestes guitarres fosques. I el que estem escoltant és una versió d'un clàssic del 70, de l'any 76, em sembla que es diu Don't Fear the Reaper. No em preguntis pel nom del grup perquè és impossible en recordar-se'n. És impossible en recordar-se del nom del grup. Però és una cançó que se't queda, no? I jo quan la vaig conèixer, aquesta cançó, de sobte dir, hòstia, aquesta cançó jo l'he escoltat en el New York, no? I després estava mirant a Scream i sonava aquesta cançó. I dic, ai, mira, que curiosa aquesta cançó que està sonant també aquí. Jo la coneixia allà. I és que és una cançó que està a tot arreu. Mira.
A tot arreu que faci por.
Que està a tot arreu que faci por. És una cançó que va inspirar Stephen King per reescriure les seves... perquè va escriure una sèrie que es diu The Stand. Doncs The Stand està basada en aquesta cançó. Apareix a Scream, com et deia, apareix a Campamento de Verano, que és un clàssic també, no? Els joves que se'n van al Campamento de Verano i acaben morts.
I no s'imaginen el que els pot passar.
I després el John Carpenter la va utilitzar una altra vegada El príncipe de les tinieblas, perquè ja ho va utilitzar a Halloween, perquè la primera vegada que apareix el Michael Myers darrere de la Jamie Lee Curtis està sonant aquesta cançó. És una cançó que se't va quedant en inconscient i després, ostres, aquesta cançó d'aquest grup que mai me'n recordaré com es diu. I estem parlant de John Carpenter. Escoltem una altra vegada John Carpenter.
Vinga, va.
Ja està, que m'estic morint de por.
Ja està,
aquesta
no?
És la música del John Carpenter que va fer per Halloween, no? La va composar ell perquè era una de les maneres que tenia ell d'estalviar per fer
el
les pel·lis.
Carpenter.
Perquè les pel·lis les dirigia ell, sí. Però eren pel·lis de molt
baix, no?
I doncs, ell mateix es feia la banda sonora.
És aquesta, molt senzilla, al final, aquesta melodia. Si la sents.
Totalment, no?
Aquesta banda sonora, no, la banda sonora sencera, la va fer en 3 dies. En 3 dies va fer la banda sonora.
És un geni.
Sí, sí, és un geni. Jo el vaig conèixer. Jo el vaig conèixer.
El John Carpenter?
El John Carpenter. El festival, va actuar al Festival de Sitges l'any fa 3 anys, em sembla. El 2018 va actuar al Festival de Sitges i jo vaig anar allà al concert. I quan sortia, de sobte, me'l trobo jo i estava allà fora. I, ostres, que és el John Carpenter. I jo acabava de treure... Havia fet un disc on hi havia una cançó que estava dedicada a tota la feina que ha fet ella a la seva vida, el John Carpenter. I portava el disc i jo vaig anar allà al senyor Carpenter... amb el meu anglès macarrònic, no? I li vas donar el CD. Em va donar les gràcies i ja està. Aquesta és tota la meva relació amb el John Carpenter, que diuen que és un tipus bastant especialet.
Sí?
Sí, diu, diuen que no és el típic... no és molt simpàtic, però bueno,
a mi
va ser molt amable, em va agafar el CD i em va dir que moltíssimes gràcies i fins aquí,
i fins
tot
aquí.
Molt correcte. Però estem escoltant aquesta música, però escoltem aquesta altra, ja veuràs.
Va, a veure. Va, que ja està. Jo és que ja em poso tensa i escoltant això.
S'assembla moltíssim.
S'assembla moltíssim, veritat. És que el John Carpenter va fer la música per Halloween i tothom li diu, ostres, s'assembla molt al Tubular Bells del Michael Field, a l'Exorcista, no? I ell diu que sí, que està inspirat en això, però també ell diu que es va inspirar en altres pel·lícules, no només en aquesta, no? Estem molt foscos, de veritat, que estem molt així, però veritablement parlarem de la cançó que sempre que es fan llistes a Spotify és la primera per parlar de Halloween, ¿vale? I ens traiem una mica la por.
Va, sí, ens
perquè
ens
aquesta fa por, però no tanta. Mira, escoltem-la.
Aquí ja hi ha més color.
Bueno, ja, jo, com ja m'ha sortit el DJ que porto dins, hem posat el Thriller de Michael Jackson, però no podíem posar el Thriller normal,
que
anava, no?
A dir, o sigui, és un remix, no?
Sí, és un remix del Thriller. No posarem l'original, perquè l'hem escoltat 50 milions de vegades. Però quan tu vas a Spotify i fas la llista de les cançons més escoltades a Halloween, gairebé sempre, el primer, el segon, el tercer lloc, tenim aquest, el Thriller de Michael Jackson.
Que t'haig de dir que a mi em va costar, l'altre dia ho vam dir aquí, Carlos, Olga, que a mi em va costar veure el videoclip de Thriller perquè estava, o sigui, era petita, m'enganxava quan era petita i em feia molta por veure Thriller.
Ara parlarem. Thriller és una cançó de l'any 1984.
Sí.
Es va dir, em sembla, al gener de 1984. És el 7th single que es treu de l'àlbum Thriller, que ja es deia així l'àlbum, però el 7th single, el 7è.
El
7è
single
d'aquest
àlbum.
El 7è single va ser aquest Thriller, no? I, bueno, la cançó, el videoclip està dirigit per John Landis. John Landis és un director de cinema, un hombre lobo americano en Londres, que és un clàssic de les pel·lícules d'Home Job, la va dirigir el John Landis. Doncs bé, nosaltres, en realitat, els que tenim ja una edat, coneixem el Thriller. Per què? Perquè la nit de cap d'any de l'any 1983, nosaltres ens asseiem davant del televisor, vèiem l'especial de Martes i 13, i quan acaba l'especial de Martes i 13 i ens fem les 12 campanades, i què va passar després? Van emetre el Thriller de Michael Jackson,
wow,
que durava 14 minuts. Us imagineu, no? En aquell moment, 1983-1984, que s'acaba d'estrenar, i ens posen a tota la família davant de la televisió, ens posen el Thriller, que el Thriller... que si tu ets petit...
Tu te'n recordes d'aquest moment?
Jo me'n recordo perfectament d'aquell moment.
Jo d'aquest moment no me'n recordo, però sí recordo la gent, a classe, ho vam dir aquell dia, no?
Sí, parlàvem de Thriller,
que intentava ballar com el Michael Jackson i representar en el videoclip, i a mi dins de l'aula, a classe, de dia em feia por, recordo encara qui era... que ballava com el Michael Jackson.
Sí, sí,
i es movia així com... I jo me l'imaginava que sortia de la tomba i era terrible.
I a París que ha quedat la coreografia, fins i tot, no? Que és tot un clàssic.
Jo crec que és tot un clàssic als col·legis, no?
Sí, sí.
No? De fer la coreografia del Thriller del Michael Jackson. Doncs, bueno, l'impacte va ser impressionant, eh? Jo, Televisió Espanyola encara no havia fet mai un programa de videoclips.
Sí.
I va ser a partir de l'èxit del Thriller al cap d'any, que va fer un programa que es deia Disco Visto, que va ser el primer programa que Televisió Espanyola dedicava a emetre videoclips.
Carlos... moltes gràcies per haver-nos passat la bajona de dilluns després d'aquesta ressaca del clàssic.
Que, per cert, la pel·lícula Pesadilla antes de Navidad sí que té 20 anys, però 20 llargs, 28, és del 1993.
Del 1993.
Però abans d'acomiadar-nos, una recomanació.
Clar, i abans del 1993, quina cançó ens venia al cap?
Fèiem castanyada només. Només castanyada.
Quina por. Sí, et vull recomanar una cançó. Aquesta setmana s'ha publicat l'àlbum del Purple Disco Machine. Sí. Purple Disco Machine és... tu creus que no l'has escoltat mai, però,
sí.
Però està tot arreu. És un d'aquests productors alemanys que ha fet remixos de la Dua Lipa, de moltíssima gent, de la Lady Gaga, de l'Ariana Grande, tothom que destaca una mica...
ha treballat amb ell.
El Purple Disco Machine els ha fet un remix que, a més, gairebé sempre millora. Gairebé. No sé si millora l'original, però li dona el seu punt, no? I ell ha editat aquest any el seu últim àlbum i vull que escolteu aquest tema, At the Disco, que és puro Daft Punk, ja veureu.
Doncs vinga, per
animar-nos. Disco Daft Punk, i amb això ens traiem la por. Va. I veiem una mica.
Moltíssimes
gràcies.
Per cert,
estaré el dijous estic al Razzmatazz fent un pre-Halloween.
El
dijous estaré fent un pre-Halloween.
I passarem por o ballarem molt?
No.
Sonarà
Thriller. Passarem una nit de por, però superguai.
I sonarà Thriller.
I sonarà Thriller, òbviament. I el Halloween estaré també al Poble Espanyol, ja m'espereu. A la festa megagòtica del Poble Espanyol estaré allà i aquí sí que passarem moltíssima por.
Doncs Carlos Bayona, moltíssimes gràcies, DJ i productor musical. Gràcies per aquest antídot que ens ha anat molt bé per passar aquest dilluns. I vinga, ens quedem amb aquesta cançó recomanada pel Carlos, no? És de Tino Piontek. Alias Tino Smith, és així, oi?
Que el jo Purple no... Disco Machine.
Purple Disco Machine.
Purple Disco Machine. Ell normalment quan va dir... Em diu, digue'm Purple.
doncs
diu Tino, però ell diu, digue'm Purple. Doncs el Purple Disco Machine et de disco.
Doncs moltíssimes gràcies, Carlos. Cuida't, que vagi molt bé.
Igualment.
El Bayona contra la Bajona, un podcast de Radio Estel.